13, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-vos i fer-vos partícips de la nostra passió pels esports de fons. Avui, amb el suport de Clàudia Martínez a la producció i redacció, Toni González i Genís Vega a l'equip tècnic i la col·laboració especial de Miquel Blanchard, Sandra Santanyes, Pep Tatxer i l'Isaac Partera.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 8:15 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
I què tindrem avui damunt la taula de 13? Triatló. Anirem a Kona, Hawaii, al campionat del món Ironman i tindrem l'anàlisi de luxe de Miquel Blanchard. Repassarem el que va passar a la Copa del Món de Sarasota, Estats Units, i anirem a Sevilla per saber què va passar al campionat d'Espanya de clubs de triatló. Amb ciclisme, viatjarem a Itàlia i Turquia per parlar de ciclisme en ruta i a les comarques gironines per parlar de mountain bike. Natació d'aigües obertes. Anirem a la Costa Brava per parlar de la Radical Costa Brava. Trail. Repassarem la prova final de les World Migu Skyrunner Series de Le Mona i el desenllaç d'aquest campionat. Sandra Santanyes ens parlarà de la seva última prova de la temporada i de la que serà el seu comiat com a ciclista professional a la Brasil Ride. Tindrem el Pep Tatxer, que ens explicarà i parlarà dels sistemes de ciclisme indoor que tenim a l'abast. I l'Isaac Partera ens explicarà com elaborar de forma totalment casolana un bon plat de tardor d'origen francès. Repassarem tot allò que s'esdevindrà aquest proper cap de setmana, la prova final de les Golden Trail Series, l'Ultra Trail, l'Illa de Reunió, els campionats d'Europa de multisport que celebraran a Eivissa. Si en voleu saber més, manteniu-vos a la taula de 13.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
El passat 14 d'octubre, la ciutat hawaiana de Kona acollia el Mundial Ironman, la prova més exigent de triatló que aquest 2018 celebrava 40 anys. La competició d'enguany ha estat marcada per nombrosos rècords. Després de quasi 4 quilòmetres de natació, 180 de bicicleta i 42,2 a peu, en la humitat i la gran calor que fa a la illa estadounidenca de Hawaii, de Kona, Patrick Lange i Daniela Riff van aconseguir creuar la línia de meta en primera posició, superant el rècord de la prova i superant les seves marques personals. L'alemany ho feia amb un temps de 7 hores 52 minuts, amb una marató de 2 hores 41. I la suïssa va fer 8 hores 26 minuts, rebaixant en 20 minuts la millor marca a Hawaii d'una dona, aconseguida per ell mateixa feia 2 anys. Javier Gómez Noya, el gallec, competia el seu primer Ironman a Hawaii, el seu primer campionat del món de la franquícia Ironman. Va acabar en 11a posició amb un temps de 8 hores i 11 minuts i, seguint el primer grup de bicicleta, va pagar-ho i va fer que la seva marató s'allargués més del compte. Continuem amb triatló. Destaquem el desè lloc de l'extremenya Míriam Casillas a la Copa del Món de Sarasota, Estats Units, on René Tomlin i Vincent Lewis van endur-se la victòria en una prova que es va convertir en un duatló degut a les bactèries de l'aigua. Per tant, van fer 2,5 quilòmetres corrent, 20 en bici i 5 corrent. Per altra banda, a Sevilla es va disputar aquest passat cap de setmana el Campionat d'Espanya de clubs. En l'apartat femení, la victòria va ser pel Ciudad de Lugo Fluvial i a l'apartat masculí, per al català Fast Triathlon Montjuïc. Ciclisme, Giro de Lombardia. El passat dissabte es va celebrar el Giro de Lombardia, una prova en format de clàssica amb sortida a Bergamo i meta a Como, un total de 241 quilòmetres de recorregut i 4.000 metres de desnivell. La primera posició va ser pel francès Thibaut Pinot, seguit per Vincenzo Nibali i Dylan Teens. Alejandro Valverde va entrar a la meta en 11a posició a 1 minut i 31 segons de Pinot. Volta a Turquia. Aquest diumenge es va posar punt i final a la Volta Ciclista a Turquia amb un català pujant al podi. Eduard Prades, de l'equip Euskadi Múries, va aconseguir la primera posició a la classificació general després d'arribar segon a la 6a i última etapa amb un temps de 22 hores i 26 minuts. Natació. Aigües obertes. Radical Mar Brava. El passat cap de setmana es va celebrar la Radical Mar Brava, la competició de natació en aigües obertes de referència. La competició oferia diferents formats i va aglutinar més de 1.400 participants. La prova reina va ser la dels 7 quilòmetres, nedant entre Calella de Palafrugell i Llafranc. Els vencedors en van ser en Guillem Pujol i Paula Ruiz. Destacar també la Clara Gabriel, nedadora del Club Natació Sabadell, que amb només 12 anys va ser la més jove en finalitzar la prova. Trail, prova final de la Skyrunner World Series, Le Mona. Kilian Jornet té un nou títol. Es va adjudicar la Copa del Món de Skyrunning en la modalitat combinada, gràcies a un sisè lloc a l'emblemàtica Limón Extrem. El va acompanyar al capdamunt d'aquest podi Ragna de Bats, l'holandesa fincada a Terrassa. L'holandesa, establerta a Espanya, culmina així una temporada en què també es va proclamar campiona del món de trail AIAF i campiona de skyrunning en modalitat ultra. Ciclisme de muntanya, la Tramon Bike UCI Marathon Series de Girona. Sandra Santanyes, la biker professional de la casa nostra, hi va ser i ens fa l'anàlisi.
La Tramon va ser la carrera de 77 quilòmetres, és la UCI Marathon Series que hi ha amb més senderos de... Bueno, més corriolets de tota Europa, o trialeres de tota Europa, i bueno, això atrau molta participació estrangera i bueno, el seu UCI Marathon Series, doncs hi ha molta participació i de molt nivell. La carrera, doncs, bueno, a part de que tècnicament és una de les més dures i més completes de tota Europa, com et deia, doncs s'hi va afegir la pluja i el fang, que encara va complicar més el terreny, i durant els 77 quilòmetres de la cursa ens vam haver de passar de tot, no? Baixades, gairebé totes les baixades van ser a peu per la seva perillositat, i les pujades doncs gairebé també, no? Va ser molt complicat inclús arribar a meta, i bueno, jo inclús vaig haver de rescatar una competidora meva que va caure i si no, no podia ni tornar al camí gairebé, perquè et feies una idea de la duresa de la prova i de les condicions que vam córrer, no? Els últims 2 quilòmetres pràcticament l'aigua arribava a la cintura i bueno, havíem d'anar a peu, i bueno, ja et dic, contenta perquè vaig poder acabar, que ja és molt amb aquelles condicions, que hi van haver un 50% d'abandonaments, i bueno, acabar ja era tot un èxit, no, amb aquestes condicions, com et dic.
I què és el que passarà els propers dies? Aquest cap de setmana es viurà la cita final de les Golden Trail Series, el circuit promogut per Salomon, que aquest any ha vist llum i que acabarà a Sud-àfrica. Ens tallarem a Sud-àfrica per seguir la gran final de les Golden Trail Series. La Otter Trail és una carrera que suma 42 quilòmetres de corregut i 2.600 metres de desnivell. Després de les 5 proves amb una distància semblant a la marató, arribem a Sud-àfrica amb els 20 finalistes que disputaran el títol mundial. Entre aquests, 6 espanyols, Kilian Jornet, Laura Urgué, Aritz Egea, Oriol Cardona, Eli Gordon i Sheila Vinell. A Brasil, el proper 21 d'octubre, es donarà tret de la sortida de la Brasil Ride, un dels reptes més exigents de mountain bike. Durant 7 dies, els participants hauran de fer front a una carrera de 600 km de corregut i 13.000 metres de desnivell. Sandra Santanyes hi anirà i serà la seva cloenda i acomiad de la seva vida com a professional. En parlem amb ella perquè ens expliqui més sobre aquesta cursa.
Una cursa per etapes, a finals d'octubre, una zona que diuen de Brasil que no hi ha estat espectacular i preciosa, que evidentment hi haurà desnivell, que serà dura i tot, però bueno, ostres, és un colofón cloent de... Guapo, no, això?
Sí, i a sobre doncs, vaig amb la meva millor amiga, no? que ens coneixem des de l'època de juniors i bueno, doncs vam decidir, li vaig dir un dia, dic, tu va, anem a Brasil i fem com les iaies quan se'n van de creuer i en canvi nosaltres anem a córrer a Brasil Ride ja per jubilar-nos. Diu, va, vinga. I bueno, com que només li falta això, una mica de metge per encendre's,
o sigui, va, ja està.
I sí, ens anem cap allà i no anem amb cap objectiu, l'objectiu és de disfrutar, de passar-ho bé, perquè bueno, ella tampoc és mountain biker, encara que ha guanyat la Tida en 2 cops, no és mountain biker, però anem a disfrutar i a viure una carrera.
Una carrera d'aquest tipus, amb tots els campaments que suposa, aquesta convivència que hi ha, i amb la competició, evidentment, però anar-vos a fer la vivència.
Si ens quedem més a prop, tindrem la Falconada, la pedalada popular de BTT que surt des d'aquí, del Club Falcons, a Sabadell, i la cursa d'asfalt de 5 i 10 quilòmetres del DIR Mossos a Sant Cugat del Vallès.
13. Els esports de fons amb l'Aleix Muñío.
I ara que sabem què va passar i el que passarà, tenim a taula algú que ens explicarà com gaudir del ciclisme, faci el temps que faci, independentment d'huracans, ciclons i de la meteo en general. El Pep Tatxer ens parlarà de què és i quin partit li podem treure a les bicis de ciclisme indoor.
El CRAC. Parlem amb els que més en saben.
I avui al CRAC tornem a tenir a taula, que se'ns hi acaba de seure,
el Pep Tatxé. El Pep Tatxé ja us el vam presentar fa uns dies quan va venir, recordman de l'hora de ciclisme màster, campió del món de ciclisme virtual el 2008, triatleta, pare, enginyer industrial, i sobretot també amb qui ens uneix grans aventures que hem fet en el passat, de vegades quan ens trobem entrenant també, i que avui precisament una de les coses o dels trofeus i galardons que té el Pep té molt a veure amb el que avui ens vindrà a explicar. Pep, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, aviam, sabem que ara fa bon temps, que fa patxoca sortir tot això, i però el que ens vens a explicar no només és per quan, en tot cas, ens trobem en un temps contrari al que ara, que potser sí, però ens vens a parlar una miqueta relacionat també amb el que ens parlaves l'últim dia, de treball específic, tot. Ens vens a parlar també d'una cosa que pot ser també esport-salut, també, i ens vens a parlar d'una eina que serveix per fer un entrenament específic i una eina que ens pot servir també pels dies aquells que fa fred i que plou. No és res més ni menys que, digueu tu...
El ciclisme indoor, bueno, conegut com a rodet o spinning o digue-li una mica com vulguis, no? Però entrenar dins de casa.
Que no estem parlant de les classes dirigides de ciclisme indoor, que poden fer servir el concepte que avui ens explicarà el Pep, però és un tipus de ciclisme el que podríem fer qualsevol de nosaltres, la papeta, el papet o el més pro dels pros, d'acord? El més professional dels professionals, a casa. Com és això, un ciclisme indoor? Què és el que tu entens o com ens imaginem aquest aparell?
Bé, el més conegut de tota la vida del ciclisme indoor és el rodet en el qual tu hi col·loques la teva bicicleta, el corró o rodillo, que tu hi col·loques la teva bicicleta al damunt, tant sigui de carretera com de muntanya, amb un pneumàtic llis, i pedales sense moure't un pam. Ara també estan sortint bicicletes que a un preu assequible que et pots col·locar a casa teva i pots fer el mateix treball a dins de casa.
Això de les bicicletes, vols dir, quan dius aquestes altres que ens dius, són les com les que hi hauria potser al gimnàs o el que seria una classe dirigida de ciclisme... De spinning,
exacte,
sí, sense
exacte.
Aquelles músiques ni aquelles coses ultraviolades ni tot això,
exacte. Jo tinc la sort que professionalment m'he anat dedicant a una marca en concret de fabricació d'aquests models i d'innovació d'aquests models, i sí que per ús domèstic, per ús de casa, abans eren uns dispositius, diguem, molt senzills, que subjectaven la teva bicicleta amb la roda o sense la roda, o després van sortir sense la roda, i ara hi han bicicletes a un preu assequible que tu pots fer un entrenament a dins de casa, sense cap utensili extra, no cal que et col·loquis la teva bicicleta al damunt.
Algun desavantatge més, o què és el que vols que ens quedi clar del ciclisme indoor? Per què tothom hauríem de fer ciclisme indoor, o què creus que li podríem dir a la gent perquè ho provessin i traguessin potser l'estigma que tenen? Tot i que jo crec que qui més que qualsevol persona que hagi començat a fer activitat física, hagi anat al gimnàs, segur que alguna vegada haurà començat a pedalar amb una bicicleta d'aquestes, perquè la cinta és, per molt que molta hi ha gent que hi camina i se la fiquen dreta i tot això, però jo crec que pedalar el 90% o 95% de tothom haurà pedalat.
Sí, a veure, jo sempre animo a tothom a que tingui l'eina, perquè és un complement. Per mi, basar tota una preparació, si vols anar a una prova molt ambiciosa, doncs basar-ho tot en un ciclisme indoor és molt arriscat, sempre ho has de combinar, però sempre és el seguro de vida, per quan plou, per quan no tens temps, per quan fa fred, i a més, si ho compagines bé, si no abuses d'ell, però ho alternes bé amb el sortir a fora, això que hem dit, que et reforça psicològicament, perquè és molt dur, fas un treball específic en molt poc temps, i t'ajuda sempre a millorar.
Aviam, sense anar més lluny, el mateix Miquel Blanchard, que ja l'hem anomenat avui, que triatleta professional d'aquí, per no dir de la casa, però que ens és molt proper, hi ha parts de l'entrenament que poden començar amb ciclisme en ruta i poden acabar amb treball específic en rodet, i qui diu en Miquel, doncs, triatletes professionals que s'ha vist clar que amb tot aquest treball específic com a complement és clau, com pot ser el que ens explicaves en el seu dia de com fer aquest treball específic a través del potenciòmetre.
Exacte. El Miquel mateix utilitza molt el rodet per fer mesures del seu rendiment, és a dir, per fer una prova ben equilibrada o amb lactats o sense lactats, però de dir, a veure, en 20 minuts, bueno, ell, com que és un fora de sèrie fa la prova d'una hora, no? Una hora a tope, a veure quan aguanto. Però aquesta prova, clar, si la vas reproduint al cap de 6 mesos o 2 mesos, pots saber si estàs progressant, si estem anant bé o no estem anant bé.
Pep, bona tarda, moltes gràcies i fins la propera.
Moltes gràcies, bona tarda.
13. Esports de fons. Cada dimecres a 8:15 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.
No hi ha excuses, ni per millorar, ni per pedalar, plogui o nevi, de la mateixa manera que no hi ha excuses per aprendre a cuinar i a fer-ho de forma saludable, casolana i amb els millors productes. L'Isaac Partera, de Pastisseria Sant Marc, s'asseu a taula per parlar-nos de tot un clàssic que ara a la tardor és tot una delicious pel paladar. Ens asseu avui a la taula l'Isaac Partera. En la seva entrega per fascicles de com solucionar els sopars dels nostres divendres, avui, així com fa unes setmanes ens va explicar com fer una pizza des de zero, avui vindrà per explicar-nos com fer una quiche. Estigueu ben atents. Isaac, bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal? Com estem?
Escolta'm, la pizza ja vas veure que va quedar prou bé.
Sí.
Si va quedar torrada és perquè vaig calcular malament els timings, no passa res.
Em van trucar pel telèfon, seguro, i llavors pues, ja està.
Doncs avui ja pugem un nivell, un llistó, una miqueta més d'elaboració, potser una miqueta més complexa.
Avui anem una miqueta, sí, a especificar un tema una mica més concret, no?
I tot s'ha de dir que és una de les receptes que a tu t'agraden especialment.
Sí. Jo penso que és una recepta de les reines, no? El que seria de la pastisseria salada, no?
No és ni més ni menys que la protagonista d'avui és la...
La Quiche Lorraine.
Lorraine. Doncs aviam, tenim boli, tenim paper i volem que ens expliquis primer una miqueta això, en què consisteix una Quiche Lorraine i com hem de començar a escometre aquest plat.
Vale. La Quiche per mi és com si fos una... no ben bé. Això, aviam, cuidado el que dic perquè a vegades també es pot malinterpretar, però és com si fos una truita líquida, no? I la podem fer, és base ou, no? Base ou i la podem fer amb llet o nata. Segons si la volem fer més greixosa o menys greixosa, això ja.
Estaríem allò la cosa healthy,
sí.
o una miqueta més pecaminosa.
Sí,
exacte,
sí. Com la faig, com la puc fer i demés. Per mi. Si s'hagués de fer, amb nata. 100%, vale. No? Nata, i llavors la proporció...
És a dir, que si no l'hem de fer un divendres, fem-la el diumenge, que és potser el dia que sempre és el dia lliure de les dietes d'això, que podem fer passant-nos una miqueta, fem-la en tot cas el diumenge si cal, però fem-la ben bona.
Pel migdia, no? Per sopar... Jo per sopar faria o divendres o dissabte.
Vale.
Si hagués de ser per sopar diumenge, normalment a casa no sopem. Saps?
És el biquini.
Sí.
El diumenge és el dia del biquini.
Allò rotllo light i demés, no? Vale. Ens hem portat malament cap de setmana, doncs ens portem bé diumenge, no? Llavors, la proporció seria, a proporció, litro de nata.
Sí, un litro de nata, sí. Nata, aquesta que posa per a reposteria, de la que posa, com seria això? Aquesta?
Sí, clar, la que venen al lineal del supermercat, em sembla que porta un 20% de greix o 14% de greix, no arriba a ser la nata que fem servir nosaltres, que pot portar un 35 o un 38, però ja és funcional, va bé, no? Vull dir que seria una quiche més healthy que la que pugui fer jo, no?
Vale.
Tot i que després el punt de cremositat,
tot això s'ha diferent.
Canvia, no? Llavors, la proposició seria un litre de nata per 10 ous.
10 ous, un litre de nata,
sí.
Vale.
Penseu que aquí surt molt de quiche, eh? Vull dir que si volem fer només una quiche petita...
Clar, llavors potser podríem fer 500 mil·lilitres de nata amb 5 ous.
Exacte, però també sortiria bastant. O sigui, jo la reduiria bastant segons el motlló que puguem fer. Són 4, són 6, són 8, o volem fer 2 o 3. Jo
aniria... Clar, per persones, per exemple, com una quiche, per exemple, per 4 persones?
Una quiche per 4, jo comptaria més o menys una quiche d'uns 700 grams, aproximadament.
Vale, per exemple, 700 mil·lilitres de nata amb 7 ous, seria?
No, jo faria potser faria 250 de nata.
Vale.
I faria 3 ous.
De nata i 3 ous. Val, anem a fer les proporcions aquestes de 4 sí. persones, que seria el que potser la gent...
Més o menys.
Com que és tot allò, fas un catering per 3.000 persones...
Vinga, dale!
Vinga, la festa major de tots. Vinga, ja, vinga, Isaac Partera. Pastisseria sí. San Marco, vinga. Trailer, bom, vinga.
Va, així funcionem, no passa res, és el que
clar,
hi ha, no?
Sí.
La cosa és... això seria la base, no? O sigui, diguem que aquí li posarem un toc de sal, no? Més sal o menys sal, segons sí. vulguem. La proporció més o menys adequada de sal seria més o menys uns 15 grams de sal, perquè l'ou ja porta sal. Portaríem uns 15 grams de sal per litro de nata.
Ostres, vale, vol dir que si són 250,
pues hauria de baixar
ho he vist entre 4.
Uns 3
vale,
grams.
Uns 3-4 grams de sal, perfecte. Carai, no li he passat mai la sal, sempre hauria fet un polsinet, però bueno.
Sí, amb cuina la gent va amb polsims, jo ho peso tot, absolutament tot, no hi ha res que no pesi. La nostra feina és molt... Sí, sí, molt així, molt meticulosa. Anava a dir una altra paraula. Diré meticulosa. I aquí ve el què de la creació. O sigui, quan tu vols fer una quiche, de què la faig? No? Perquè clar, hi ha quiche d'espinacs, hi ha quiche de pernil dolç, hi ha quiche de pernil salat, hi ha quiche
de... Jo penso, quiche, en tot cas, les dues que jo en tot cas diria, és la típica que en tot cas és com que són com de wedge de bacon o d'això,
vale.
O la que pot tenir com espàrrecs.
Espàrrecs, vale, està bé. Està
això
bé.
Seria a mi quan jo penso en l'imaginari quiche, sí, em ve això sí. al cap.
Bueno, està bé, són dos quiches que poden estar molt bé. Llavors, clar, jo possiblement la de bacon li posaria bacon amb ceba, no la faria bacon sova, sinó que faria una ceba caramelitzada i després li posaria el bacon i després li posaria el batut de la quiche per poder fer una quiche bona, no? Al meu gust. De bacon sola la trobaria...
Ah, clar, perquè això que ens estàs dient és... Clar, jo, la quiche és, en realitat, va com una mena de galeta o d'una cosa, que no sé què és allò.
A sota, o sigui, el que és el motllo, sí. Primer s'ha d'untar amb una mica de mantega i farina, treure l'excés de farina i llavors ha de posar-hi o bé la pasta brisa.
Vale, és això, pasta brisa, vale.
La
vale,
pasta
vale.
Sablé.
És que ara jo estava pensant això com... Pasta brisa és pasta sablé?
Pasta sablé.
Ah, sí?
Sí, la pasta sablé, en francès.
Ah, no ho sabia, això, sí. Pasta sablé.
Sí, la pasta sablé.
I això és difícil de fer o és millor comprar-la feta? Tu què creus?
Aviam, la podem fer
així
a casa.
Així és com la massa de pizza es podia fer bastant fàcilment. Aquesta,
la,
com ho veus?
La pasta brisa és una recepta molt fàcil. És la fórmula 1-2-3, saps?
1-2-3, vale. Fórmula 1-2-3. Va, anem a fer aquí que la gent sàpiga fer-ho tot.
1-2-3.
I quan diem la gent és jo, sí. També.
Fórmula 1-2-3. Fórmula vale. 1-2-3 seria 100 grams de sucre.
Molt bé.
200 grams de mantega.
200 de mantega.
I 300 de farina.
I 300 de farina, vale.
I aquí tens una fórmula equilibrada del que seria una pasta salada.
Això ho barrejo tot.
Això seria dolça, perquè com que porta el sucre, llavors per fer la salada li posarem una mica de sal, per fer-la un punt salat, per aconseguir tenir una homogeneïtat amb el batut de
perquè la pasta brisa, a priori, és per fer coses salades o no?
Bueno, en principi es va crear per fer coses dolces, però també s'usa per fer coses salades.
Ah, clar, és a dir, que jo pensava que la pasta brisa per fer coses salades i prou.
Sí, no. També per dolces, les tartes de llimona, de crema de llimona, crema de muixes, tot això, és la pasta brisa dolça, no?
Ah, carai.
Sí. Llavors,
tenim el motllo, que com hauria de ser el motllo amb el que treballem per fer una quiche?
La vols fer més alta, més baixa? És que això va a criteri personal.
Com han de ser els motllos? D'aquests de silicona? D'aquests que...
De silicona jo no recomano.
Vale.
Jo recomano un motllo d'aquests, els d'alumini o de ferro, que ja venen a les ferreteries o a diversos llocs que tenen motllos d'aquests de cuina i de més. A més, ara que s'estira que la cuina a casa i el postre a casa i de més, tothom ja sap on hi ha una ferreteria on venen aquestes coses o hi ha botigues especialitzades que venen articles d'aquests per fer coses a casa.
I quan dius tothom, llavors vinc jo.
Sí. Ja, però és que tothom no va tot el dia en bici com tu.
Clar,
saps?
Llavors... Vale, motllo alumini de ferro, vale, de quants centímetres seria? Ara imagina't, jo vull fer-ho.
Jo dalt faria uns 3.
Uns 3 centímetres dalt i de diàmetre?
I de diàmetre, no sé, contem uns 20-25, no?
25 centímetres, carai, vale, molt bé. És que així, és que jo vull provar-ho, jo faré prova-error, llavors et passaré el vídeo i em diràs, aquí t'has equivocat.
Et veig demà a la botiga i em demanaràs un motllo de 3 centímetres dalt per 25 d'ample.
Clar, sí, no ho faré així, eh? Si a mi m'has dit 3,25, em dirà 4,24, i diré no.
No, l'Isaac això no m'ho ha dit.
Això, exacte. Dic, escolta'm, tu coneixes 13 esports de fons?
Sí.
Pues això
no pues pot això, ser. Això no,
no
això
pot no. ser, per favor. Molt bé, tenim... has ficat, fiquem mantega, fiquem una miqueta de farina per tal de que no s'enganxi, i llavors sí. El que fem és fiquem la massa...
Folrem el motllo
sí.
Amb la massa que vulguem. Pot ser pasta de full, pot ser pasta quebrada, que seria un tipus de pasta brisa, pot ser pasta brisa. Podria ser amb massa d'empanada, podria ser amb massa de pa. O sigui, no, la qüestió és buscar un fondo perquè el quiche no se'ns enganxi a el que seria de motllo.
Aquí hem fet
no?
la sablé aquesta, molt bé. I ara és quan tenim aquí, recuperem els 250 ml de nata, els 3 ous i els 3-4 grams de sal.
Sí, però això seria el que ens faria quallar la quiche. El que volem després és donar-li el gust a la kitsch. Llavors, de què la fem? La podem fer de tonyina, la podem fer de pollastre.
Això seria com el que estaria entremig del que hi posem.
Exacte. O sigui, tu, ara tenim el mullo ja forrat amb la pasta brisa, la massa de pa, la massa quebrada, tot plegat, i ara li volem posar dintre de què volem fer la kitsch, no? De tonyina, de pollastre. La volem fer de tonyina molt dur i no sé què. La volem fer d'espinacs, d'espinacs a la catalana. La volem fer de porros amb gamba, que ja vaig dir que per mi és l'excel·lència de les kitsch, no?
Doncs fem aquesta.
Vale, porros amb gamba.
Vinga.
Pues, llavors, hem d'agafar els porros, els hem primer de sofregir.
Però porros els sofregim.
No els podem posar crus, no?
Vale, els sofregim. El no els bullim, els sofregim. Vale.
Sofregim. El porro ben net, evidentment, el sofregim i de més. Abans que estigui acabat de coure, li posem la gamba pelada.
Gamba pelada.
I la gamba s'acaba de coure amb el porro.
Vale.
Retirem un colador, perd tot l'oli, no volem greixos, no?
Ahà, colador...
O sigui, no cal aprofitar tot el greix, és, vale, és inútil.
Perfecte,
o sigui,
perfecte.
Quan els plats menys greixosos siguin, millor, no? Traiem tot l'oli i un cop s'ha escorreguda posem la gamba amb el porro dintre de la tartaleta que ja tenim preparada.
Vale, amb això, el porro, la gamba, ho barregem amb això dels 250, els 3 ous de sol, o es tira primer a dins el motllo, diguéssim?
Gamba i porro?
El motllo.
Està escorregut?
Sí.
Llavors ho tirem dintre el motllo.
Perfecte.
Posem la quantitat que vulguem. Diu, així està bé. No? Ah, no, doncs posa-li una mica més perquè sí, jo crec que estarà més bo. Una mica més, no? Posem una mica més i llavors, un cop tenim el farcit que volem, agafem la barreja que hem fet abans de renat amb els ous i de més i li tirem dintre fins a cobrir.
Que quedi tot fins a dalt.
Exacte. Llavors ho posem al forn.
I en el forn com aniria això?
Per anar bé, clar, això és delicat.
El forn és diferent.
Forn de casa és una mica complicat. Jo faria que es cogués per la sola.
Vale.
Sí, a casa podem triar sostres, sí, sola, els dos, o gratinar, no?
Sí.
Més o menys són les opcions.
Dalt, baix, o dalt i baix amb el ventilador. I
exacte,
això,
sí. L'opció seria, la bona seria la de baix.
Coure per sota.
Sí.
Val.
Coure per sota i a uns 200 graus més o menys. D'aquesta manera aconseguirem que l'escalfor irradi des de sota i ens cogui la pasta de full o la pasta quebrada perquè no quedi crua, perquè si ho coem des de dalt,
ens quedarà
torrat. El problema serà que de dalt courà, però de baix quedarà cru.
Llavors, i això quanta estona és? Ho fem? Hi ha cosa aquella allò que has de passar a ficar uns escuradents o no sé què, aquelles coses que es fan? O com...
No crec. Un cop tinguem això i veiem que la pasta de full que està al voltant o la massa del voltant que es veu ja té el seu coloret i veiem que la kitsch ja té el color daurat, llavors jo ja es pot retirar de fora i ja està.
Perfecte.
Cap problema. El temps depèn del forn de cadascú, perquè clar, ara dir... Que jo diria 12 minuts.
Però clar, depèn...
Però, clar, el forteu no és molt fort. Llavors, comptem 12 minuts. A partir d'aquí es fa una cata i mirem aviam si està o no està. Llavors hi ha gent que quan la treu del forn i posa el formatge gratinat, o sigui, el formatge de gratinat, es fon a sobre amb escalfor propi de la kitsch i ja queda el formatge fet.
Ah, sí? Això no sabia que es ficava formatge al damunt.
Sí, hi ha gent que li posa.
Hi ha gent que no, oi?
Hi ha gent que no. Això hi ha de tot. En aquest món...
Fiquem aquí la possibilitat del topping aquest.
Exacte.
Isaac, doncs ja m'has posat un nou repte, perquè clar, tu ens poses aquí un repte i jo llavors hauré de cuinar, hauré de fer aquí el cuinetes.
T'espero.
D'acord? Moltes gràcies, Isaac.
Vinga,
fins la propera.
Fins ara.
Adéu.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat i l'hem analitzat amb els nostres col·laboradors de luxe. Us hem presentat el que passarà en breu i hem après una mica més del món del ciclisme indoor de la mà del Pep Tatxell. I l'Isaac Partera ens ha ensenyat a com elaborar, de forma casolana, una autèntica quiche Lorraine. Podeu escoltar totes les temporades de 13 a radiosabadell.fm/programes. I recordeu que aquest programa s'emet en redifusió el dissabte a 13:45 del migdia i el diumenge a 16:45 de la tarda. Si teniu ganes de recuperar les temporades passades, aneu a la web de Ràdio Sabadell i escolteu-nos. Esperem que aprofiteu aquesta setmana al màxim, que sapigueu jugar amb el fred i calor de l'època que estem i que les endorfines us omplin a cada instant. L'equip de 13 ho farem de ben segur i avui hem comptat amb el suport de Claudio Martínez a la producció i redacció, de Toni González i Genís Vera a l'equip tècnic i la col·laboració especial de Miquel Blanchard, Sandra Santanyes, Pep Tatxer i l'Isaac Partera. Soc l'Aleix Muñiz i us esperem el proper dimecres, com sempre, a 8:15 del vespre, aquí, a la taula de 13.
Esports de fons. Cada dimecres a 8:15 del vespre al 94.6 o a radiosabadell.fm.